l'Infovespre.
Bona tarda, és divendres 30 de novembre de 2018, últim dia del mes per la igualtat, en el que s'han realitzat tot tipus d'actes des de diverses entitats per reclamar la igualtat entre homes i dones i la fi de la violència de gènere. Amb aquesta intenció s'ha creat el Pla Local per l'abordatge de la violència masclista en el que han participat el grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra. A conèixer aquesta unitat del cos policial de la Generalitat dedicarem la primera part de l'Infovespre d'avui. Abans, però com sempre ens presentem, Nil Masat als controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. En uns minuts parlarem amb les mosses Núria Franquelo i Cristina González del grup d'atenció a la víctima de la comissaria de Pineda de Mar, qui ens explicarà precisament com funciona aquesta unitat. Tots els calellencs estan cridats a col·laborar i a solidaritzar-se amb les persones i famílies que passen per necessitats alimentàries fent una aportació a la campanya del Gran Recapte. L'organitzen els 4 bancs d'aliments a Catalunya. Aquí a Calella s'encarrega, però, Càritas Calella. Avui i demà, 7 supermercats a la ciutat disposaran de punts d'aportació d'aliments. Un ampli desplegament de voluntaris de Càritas s'encarrega de l'engranatge d'aquesta iniciativa que es celebra a tot el país. Montserrat Candini va visitar ahir la presidenta Carme Forcadell a la presó del Catllà, al Tarragonès. Una visita institucional acompanyada de l'exconsellera Irene Rigau. Candini ha explicat avui al programa La Ciutat com va veure la presidenta Forcadell i s'ha mostrat emocionada i commocionada per la seva situació. L'alcaldessa ha avançat que té previst visitar pròximament l'exconsellera Bassa. Calella serà la primera capital catalana de l'esport, una designació que neix per impulsar els valors de l'esport i promoure l'activitat esportiva al municipi. Ha estat escollida per la Fundació de l'Esport Català. Ara s'haurà de formar un comitè organitzador que s'encarregarà de definir la programació que inclourà esdeveniments esportius de gran i petit format, comptant amb les entitats locals. I els amics escoltes del Montnegre faran diumenge 2 de desembre la 7a edició de la Marxa de Sant Andreu, de descoberta dels atractius paisatgístics i culturals del Parc del Montnegre Corredor més pròxims a Calella. Un recorregut de 13 quilòmetres apte per tothom. Els beneficis els destinen a continuar amb el projecte de restauració de l'ermita de Sant Andreu de l'Arbocera. Ens trobem encara en el mes per la igualtat, l'últim dia ja, tot i que hauria de ser cada dia, i és que continuem lluitant des de fa anys contra la xacra social, que és la violència masclista, i des de diversos àmbits de la societat, i com no pot ser d'una altra manera, també des dels cossos de seguretat. Per això tenim avui als estudis de Ràdio Calella Televisió a dues mosses del grup d'atenció a la víctima de la comissaria de Pineda de Mar, com són la Núria Franquelo i la Cristina González. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per començar, com funciona aquest grup d'atenció a la víctima?
Bueno, en primer lloc, la víctima arriba en diferents, de diferents maneres, val? Si ens arriba directament de la comissaria, l'atenem des de recepció i en posterioritat, si necessita assessorament o atenció, val? L'atenem des del grup d'atenció a la víctima. En posterioritat, si presenta denúncia o no, es canalitza d'una manera o d'una altra, val? Si no hi ha il·lícit penal, se la deriva, val? Amb la gent que treballem a la xarxa, perquè no estem la Cristina i jo soles, sinó que hi ha una xarxa molt important al darrere, com són serveis socials, l'hospital, el CAP, etc. I aquest és el primer moviment que fem, val? Tant si es presenta la denúncia com no. Si és un cas d'emergència, són els companys, val? Que en primer lloc estan en l'actuació i en posterioritat aquesta dona vindrà a mans nostres.
En general, es presenta denúncia o és per part d'algun avís d'una tercera persona que us diu que pot haver un cas de violència masclista?
Moltíssims casos, de fet la gran majoria, ens arriba o per una actuació dels companys al carrer o perquè venen a comissaria a posar la denúncia. Llavors, n'hi ha vegades que el que ha dit la Núria, no arriben a posar la denúncia perquè no ho tenen clar i els assessoren que parlin primer amb nosaltres, que els expliquem una miqueta com funciona tot, com va el procediment, o si és una actuació al carrer, doncs els companys han intervingut, han acabat detenint a la persona o aquesta persona ha necessitat assistència mèdica, doncs tot això ens arriba a nosaltres en posterioritat. que és quan nosaltres contactem amb aquesta víctima i comencem a fer aquest seguiment i la derivem on necessita.
Com es fa el seguiment? Perquè ara vosaltres vau fer la lectura del manifest del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones en el que vau anunciar que fèieu el seguiment de 57 casos de violència masclista aquí a Calella. Com es fa el seguiment?
El seguiment es fa de diverses maneres i sempre en consens amb la persona. Sempre que aquesta persona vulgui un seguiment, es pot fer via telèfon, es pot fer en el mateix domicili si s'escau, es pot fer l'acompanyament al jutjat i tota l'assistència durant el procediment. Si tenen ordres de protecció, es fa el seguiment fins que finalitza l'ordre de protecció i uns quants mesos en posterioritat perquè són uns moments delicats. El seguiment ens el donen les persones, val? I nosaltres, doncs, via telèfon, via domicili, via jutjat, anem fent aquest acompanyament.
Sempre es parla que un dels punts clau és la prevenció. Com es pot prevenir realment? Perquè es porta molts anys lluitant, però veiem casos de violència masclista cada dia. Com es pot prevenir?
L'educació és un dels punts més importants per a aquesta prevenció. De fet, nosaltres fem moltes formacions a instituts. Normalment, en la seva gran majoria, tercer i quart de l'ESO, i en alguns instituts fem cicles formatius o batxillerats si ho demanen. Aquí ens adonem que n'hi ha molts casos que no se n'adonen els adolescents, a lo millor que s'estan iniciant ja. I n'hi ha casos que acaben derivant en un seguiment i en una atenció nostra. Aquest punt és molt important perquè s'estan reproduint moltes situacions a través de xarxes socials, dels telèfons mòbils. S'estan iniciant moltes violències que poden acabar derivant en aquest fet, en un fet penal. I llavors poden acabar finalitzant en una agressió física o en una agressió psicològica continuada. Llavors nosaltres sobretot fem prevenció des d'aquest punt. Des de formacions, també escoles d'adults, de fet ara Pineda hem fet una, associacions si ens ho demanen. Fa poc vam anar al CAP de Calella i vam fer una formació a personal professional, metges, auxiliars, infermers, i tot això és una manera també d'incidir en aquesta prevenció.
Comentaves que entre els joves hi ha joves que no se n'adonen que s'estan iniciant, però en general la víctima se n'adona que està sent víctima, tant en edats primerenques com poden ser els adolescents, com dones ja més grans. Se n'adonen que estan sent víctimes de violència masclista, ja sigui micromasclismes, com es diu habitualment, com casos ja més greus, com que et puguin arribar a agredir físicament?
No, moltes vegades no. Això s'inicia molt poc a poc. Llavors, quan se n'adonen, potser és quan ja han patit un episodi més greu. Moltes vegades, no sé, sobretot en els adolescents, interioritzen i normalitzen situacions que no pensen que poden acabar mai. Quan escolten una situació més greu, no la identifiquen com que li pot acabar passant amb ella. I això passa a totes les edats. Però amb el tema dels adolescents, sí que comencen amb aquest control excessiu amb el telèfon mòbil, si estàs connectat, si no, estàs parlant amb un altre, ara no vull que surtis, fica fins i tot un programa que localitza els moviments. Llavors això, clar, això és un assetjament, és un control excessiu que pot derivar després en situacions més greus.
Doncs per totes les dones que ens puguin estar mirant i que pensin que poden estar sentint elles aquesta soledat o que poden estar patint violència masclista elles o alguna persona del seu entorn, també homes que vegin com poden alguna dona estar patint, què és el que els hi recomaneu?
Que demanin ajuda, que si tenen una situació que pensen que no tenen clar si és una situació denunciable o si és una situació que és tan incòmoda i que no saben identificar-la, que demanin ajuda, que vinguin a serveis socials del seu ajuntament a preguntar què poden fer, que vinguin a comissaria a demanar un assessorament. Llavors nosaltres ja les guiarem, ja els direm si és una situació que es pot denunciar, si no es pot denunciar, què pot fer, quina entitat li pot donar més ajuda. Potser és una ajuda d'un advocat, perquè és una separació civil. Moltes vegades fem assessoraments que finalment no acaben en una denúncia penal, acaben en un procediment civil, perquè és una separació que no tenen clar què poden fer. Des de l'Ajuntament, des de serveis d'intervenció especialitzada, que també n'hi ha, tenen advocats, tenen psicòlegs, o sigui, n'hi ha molts professionals que les poden guiar.
I recordem també el número 016, que és aquest número d'atenció a la víctima per totes aquelles persones que malauradament es trobin en aquesta situació. Núria Franquelo i Cristina González, us agraïm moltíssim la vostra intervenció i també explicar i donar aquest reconeixement a totes les Mossos d'Esquadra, les Mosses d'Esquadra i gent que està dia a dia atenent aquestes víctimes de violència masclista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella, hi som sempre.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
.cat.
El Nadal ja és aquí. Fes-lo especial també per la teva mascota. Terranova CNC 123. Assessora't amb experts en nutrició canina i felina i consulta la gamma de productes que t'oferim.
Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili.
Terranova CNC 123. Deixa'ns mimar la teva mascota. Ho tenim tot a punt per aquestes festes. Per alimentar, cuidar i posar guapa la teva mascota. Terranova CNC 123, carrer Cervantes 5571, Calella. Bones festes i feliç any nou!
Totes les joguines de la tele i moltes més les trobareu a Joguines La Esmeralda. A La Esmeralda ens agrada que la mainada jugui. Per això, som un establiment especialitzat en joguines oferint per cada edat i ocasió la joguina més adient. La Esmeralda, des de les joguines més tradicionals a les d'última generació. Trobareu La Esmeralda al carrer Bruguera 128 de Calella, 93-769-5205. Joguines La Esmeralda. Totes les joguines de la tele i moltes més.
57.9 FM.
Comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
Radiocalella.cat.
Set i 43 minuts, seguim en directe a l'Infovespre d'avui divendres 30 de novembre. Càritas Calella ha repartit els seus voluntaris per 7 supermercats de la ciutat amb motiu de la campanya del gran recapte d'aliments que ha començat aquest matí i que es farà també durant tot el dissabte i durant el matí del diumenge a alguns establiments. L'entitat s'encarrega de la logística local de la iniciativa que impulsen els bancs dels aliments del país per cobrir les necessitats alimentàries de les famílies en situació de vulnerabilitat que tenim al nostre entorn. Des del supermercat Bon Preu del carrer Bruguera, el tresorer de Càritas Calella, Josep Vidal, ha demanat als ciutadans que col·laborin amb tot tipus d'aliments, especialment els falta oli i xocolata.
El que ens acostuma a fallar és l'oli d'oliva i del girassol també, esclar, vull dir, és difícil dir el que necessites, perquè necessitem de tot, també la xocolata, perquè hi ha molta canalla, hi ha moltes famílies que tenen canalla, xocolata, colacao, de lo que estem més sortits és de pasta i d'arròs, per exemple, no?
Els supermercats que col·laboren amb el gran recapte són el Consum, els dos de la cadena Dia, Capravo, Bonpreu, Espar i també Mercadona.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'alcaldessa de Calella va visitar ahir la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la presó del Catllà, al Tarragonès. Ho va fer acompanyada de l'exconsellera Irene Rigau, per tant, en una visita de caràcter institucional que es va allargar 1 hora i 45 minuts. Montserrat Candini ha explicat al programa La Ciutat aquest matí que va veure la presidenta Forcadell serena i adaptant-se a la dinàmica penitenciària, però molt més prima. S'ha mostrat commoguda per la seva situació privada de llibertat i separada de la seva família i per com la justícia espanyola s'està carnissant i actuant amb venjança contra tots els líders del procés. Candini ha admès la necessitat personal i emocional de trobar-se amb els que van ser els seus companys a l'hemicicle i mostrar-los el seu suport de forma propera. Les seves paraules denoten, això sí, el dolor i la dificultat del moment, sobretot del comiat.
El moment més dur és quan t'has de despedir. Perquè llavors veus com se'n va i a mesura que va se'n va anant, com van tancant les diferents portes, no? I això és molt dur. Tinc aquesta necessitat emocional, doncs, de veure'ls i d'una manera molt, diguem, molt humil, no? Poder posar la meva petita llavor de suport, d'estima, de poder-los abraçar, d'estar xerrant, etcètera, etcètera, no? Però quan te'n vas és duríssim. És duríssim perquè vas sentir les portes.
Candini ha explicat que la presidenta Forcadell va demanar el seu trasllat a la presó del Catllal tarragonès per estar a prop de la seva mare, que ja és gran, que no està al mateix centre que l'exconsellera Dolors Bassa i que això els suposa a les dues un grau de soledat més afegit a la pena. Canviem de qüestió. Últim dels 5 dies de vaga dels metges de l'hospital i el cap de Calella. Avui divendres encara es manté l'aturada dels professionals a la sanitat concertada, que representa el 20% del total de centres que hi ha al país. Les negociacions entre el Sindicat de Metges de Catalunya i el Departament de Salut, que van acabar amb acord ahir, han permès desconvocar la vaga a la xarxa de centres d'atenció primària de l'Institut. 10.000 metges de l'assistència primària i dels hospitals de la sanitat concertada segueixen fent vaga i aquest divendres es manifesten a Terrassa sota el lema Som metges, som sanitat i volem qualitat.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Calella serà la primera capital catalana de l'esport. L'ha escollit la Fundació Catalana per l'Esport i és una designació que neix per impulsar els valors de l'esport i promoure l'activitat esportiva al municipi. L'alcaldessa Montserrat Candini ha explicat avui en una roda de premsa els motius pels quals s'ha escollit Calella, assegurant que treballaran per estar a l'alçada.
Ells ens han volgut explicar que consideraven que nosaltres érem meritoris d'aquesta alta distinció des del punt de vista que hem estat Vila Europea de l'Esport, que hem estat capital catalana del bàsquet, que hem organitzat uns especials olímpics, no? Sí, sobretot perquè no hi haurà referència i per tant nosaltres som els primers i això sí, doncs, el que farem és assumir-ho amb tota la responsabilitat i amb la millor capacitat d'organitzar aquesta capital amb molts esdeveniments i, sobretot, de molta qualitat.
Pere Sus, president de la Fundació Catalana per l'Esport, ha destacat que tothom hi tindrà cabuda, des dels esportistes més joves fins als més grans. L'esport de base tindrà un paper destacat, però també els equips júniors o els veterans tindran el seu espai.
No és una qüestió dirigida només a un sector de gent jove o de base o de gent adulta. La nostra idea és que en aquí també hi participi gent gran. És a dir, la gent gran avui dia doncs, té uns nivells de vida molt importants, moltes vegades fins i tot té temps, i aleshores si no tenen molts nets, però el que és important també en aquest sentit és que te facin activitats. També volem que també sigui una motivació perquè gent que millor ha participat en el món de l'esport durant anys i millor per qüestions professionals o però que sigui, s'han apartat de l'esport, doncs aquests esdeveniments serveixen també perquè aquesta gent la tinguem en compte i si podem recuperar-la.
Es crearà un comitè organitzador en el qual diverses persones que formen part de l'esport ajudaran a organitzar els actes. Encara no s'han dut a terme les primeres reunions, però segons Candini, el tret de sortida dels diferents esdeveniments que es realitzaran serà al voltant del mes de març. I més coses, la Font de Sant Quirze serà el punt de sortida de la 7a edició de la caminada popular que organitzen els Amics Escoltes del Montnegre per aquest diumenge 2 de desembre. Consta d'un recorregut aproximat de 13 quilòmetres apte per tots els públics i que passa per indrets significatius del Parc del Montnegre Corredor i discorre per alguns dels camins que s'han anat obrint i adequant en els últims anys amb el suport de l'agrupament Escolta Montnegre. La marxa de Sant Andreu destaca per tenir un interès paisatgístic i popular i ajuda a tirar endavant el projecte de recuperació de l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda. La inscripció, un cop finalitzada l'anticipada, costa 10 euros.
Es pujarà per la riera cap Aspre fins al coll de l'Era d'en Mora, l'antic abocador, i passarà pel camí que van obrir els escoltes fins al mas de Calestol i des d'allà fins al collet de Sant Andreu. La resta del recorregut, que inclou novetats respecte al traçat de l'any passat, el detalla Pere Badalló dels Amics Escoltes.
Un cop haguem visitat l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda, i aquesta és la novetat d'aquest any, anirem per davant de Can Xic del Mau, i en comptes de tornar per la pista, hem recuperat un petit camí que vam fer juntament amb la unitat de pioners i caraveles de l'agrupament Escolta Montnegre, doncs vam obrir un camí que et porta fins a baix a les Torrenteres, i de les Torrenteres caminem una estona a la pista forestal que hi ha a les Torrenteres, i accedim al camí que ja vam recuperar també fa unes edicions enrere, que és el Camí de la Carbonera, que puja doncs, fins a Coll Trencat, i allà tornem a agafar un altre camí que vam recuperar per una altra edició de la marxa. Doncs aquest corriol ens portarà des de Coll Trencat fins al Coll de la Mora de Nou, i en comptes de baixar per la Riera cap Aspre, el que farem serà donar la volta per la Serra de les Guilles, passant pel Turó de Golinons, i agafar un camí que ens baixarà per la Font d'en Decai, i finalment doncs, agafarem la Riera cap Aspre de Nou fins baixar doncs, a la Font de Sant Quirze.
La marxa de Sant Andreu és de 13 quilòmetres de distància i apta per a tots els públics. No hi ha temps màxim per completar-lo i els participants es trobaran fins a 4 avituallaments. Les inscripcions es podran fer el mateix dia al preu de 10 euros. Tots els beneficis es destinaran al projecte de la restauració de l'ermita.
Que es pogués gaudir del nostre entorn diguéssim, més proper a Calella, doncs, de l'entorn del Montnegre, i que doncs, la gent pogués reconèixer espais que no coneixia, aprofitar per recuperar camins i també doncs, ajudar a la preservació doncs, d'aquest entorn natural. Òbviament, doncs, també intentem tenir una petita recompensa en forma d'ingressos i beneficis, i en aquest cas aquesta recompensa va destinada exclusivament doncs, a l'entorn del Montnegre del Nou, en aquest cas a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda, que com bé sabeu vam comprar ja fa uns anys.
En acabar, s'oferirà una botifarrada als participants.
I aquest vespre s'estrena el treball audiovisual commemoratiu del 50è aniversari del Club Bàsquet Calella i de celebració de la Ciutat del Bàsquet Català 2018. Són un seguit de càpsules que recullen vivències i anècdotes de gent del bàsquet calellenc explicades en primera persona que es projectaran a la gran pantalla de la Sala Mozart avui a les 8 del vespre.
Així ho deia Francesc Membrives de l'àrea social del Club Bàsquet Calella en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Són una sèrie de càpsules, no?, intervingudes entremig per altres actes que també tenim preparats, però altres actes ja mateix, o altres intervencions més que altres actes, no?, per fer-ho més amè, més divertit. No és explicar la història del club, Calella, sí que fem menció, evidentment, als actes que aquest any ens apleguen, que són Ciutat del Bàsquet Català, que fem el 50 aniversari del bàsquet Calella i que fem, a més, el 90 aniversari del bàsquet a Calella. Les tres coses tindran el seu moment de menció en aquests vídeos, no? Perquè a més que un vídeo són diverses càpsules, com dic, i bueno, la idea és això, repassar doncs, batalletes de companys i d'altres jugadors, d'altres temps, que jo crec que seran molt divertides.
La projecció es farà a les 8 del vespre a la Sala Mozart amb entrada lliure i gratuïta per a tothom. L'acte comptarà amb la intervenció dels Sally Clowns, Històries per a la Història. És un treball del directiu i periodista Carles Pasqual i del realitzador local Ernest Vila.
Moltes gràcies, Paula Exposito. Fins divendres.
Fins divendres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El programa Coplejant, conduït per Caral Pedemonte, presidenta de l'agrupació sardanista de Calella, i Jordi Terme, tècnic de Ràdio Calella Televisió, celebra aquest cap de setmana l'edició número 100. El programa és hereu dels anteriors programes sardanistes de la casa presentats per Ramon Pedemonte i el desaparegut Quimet Pedemonte. Ho ha explicat Caral Pedemonte en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Tot començava a finals del 2016, quan aquí a la Ràdio Calella Televisió hi havia dos programes relacionats amb el món de la sardana i no van plegar al mateix temps, però més o menys. Un era el del Quimet i l'altre era el del Ramon Pedemonte, i el que van proposar des de l'agrupació és que si hi hagués algú que volgués fer el programa, i jo em vaig oferir perquè vaig pensar que era una bona manera de conèixer el món de la ràdio i tot plegat perquè m'interessava molt, i allà vaig conèixer en Jordi, vam començar doncs, a fer un programa sense pretensions de ràdio a nivell local de sardanes.
El programa és una producció de Ràdio Calella Televisió amb la col·laboració de l'agrupació sardanista de Calella. S'emet setmanalment a emissores locals de diferents indrets de parla catalana, una aposta que, segons ha explicat Jordi Terme, no s'haurien pogut imaginar a hores d'ara.
Al setembre del 2017 vam voler fer un canvi, i és que vam veure que el programa funcionava molt bé i vam decidir doncs, exportar-lo, oferir-lo a altres emissores. I a dia d'avui, al cap d'un any i mig gairebé després, ens trobem amb que gairebé 50 emissores doncs, passen el programa i no ens ho creiem.
El Coplejant és un programa transmèdia que combina el programa de ràdio amb el contingut audiovisual que ofereixen a través de les diferents xarxes socials, totes @ Coplejant, i el contingut al portal web coplejant.cat. El futur del programa, diuen, passa per eixamplar la base.
Doncs l'objectiu a partir d'ara seria doncs, ampliar el projecte, o sigui, fomentar més la televisió. Ens agradaria arribar a fer un programa de televisió i això passa doncs, per tenir encara més col·laboradors. Ara tenim en Jordi Rubio i també l'Eudald Font amb les seves seccions de reporter, sardanista i una secció d'humor, respectivament. Ens agradaria que això s'ampliés, continuar fent ràdio i, a més, doncs, fomentar la televisió.
El Coplejant el podeu escoltar cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Calella Televisió i trobareu tots els horaris d'emissió de les diferents emissores al web coplejant.cat. El proper 15 de desembre a Montblanc el programa rebrà el Premi Capital de la Sardana a la Comunicació que atorga la Confederació Sardanista de Catalunya per l'edició del documental 90 anys de plec a Calella. Repassem ara l'agenda de competició per al cap de setmana que comença aquest vespre a les 8 amb el partit entre el Suris Calella i el Cidade de Narón de Superdivisió Femenina de Tenis Taula. L'equip de Jessica Hernández, tercer a la classificació, s'enfronta al cué de la Lliga. Demà dissabte, a les 4 de la tarda, es disputarà la cinquena jornada de la Lliga de Bitlles Catalanes a la zona esportiva de la Muntanyeta. Serà l'escenari d'un dels diferents derbis que es produiran aquesta temporada entre equips calellencs. En aquest cas, entre el Calella Marxa Torretes i gent de barri de Pequín. La Unió Esportiva Handbol Calella, que ocupa la segona posició a la Lliga i no ha encaixat cap derrota, jugarà dissabte a 8:45 del vespre a la pista d'un rival directe en lluita per les primeres places, el Gavà. El Club de Futbol Calella, després de l'empat a casa de la setmana passada, intentarà seguir líder invicte i això passa per guanyar el camp del Dos Rius, amb qui l'equip de Fede Saracho s'enfronta demà dissabte a 4:45. El Club Esportiu Fundació Creu Groga de Waterpolo també aspira a mantenir aquest cap de setmana la seva condició de líder, tot i tenir al davant un desplaçament molt complicat a la piscina gironina d'Anglès. El partit es disputarà dissabte a 7:45 del vespre. De la seva banda, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls rebrà la visita del líder, el Círcul Catòlic de Badalona B, dissabte a 6:45 de la tarda. El sènior femení es desplaça diumenge a pista del Premià de Dalt amb l'objectiu de repetir l'actuació de la setmana passada amb una nova victòria. Les noies d'Àlex Moral s'enfronten a les segones classificades de la Lliga.
Net i Polit us ofereix el temps.
I hora de conèixer què ens depara el temps a cara a les properes hores amb Jordi Via del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola. Divendres marcat pel pas d'una línia frontal. Ho ha fet, però, amb molt poca activitat i ara arribem a un cap de setmana on el temps serà força tranquil. El Meteosat, aquest front que deixava precipitacions en molts casos inferiors al litre per metre quadrat durant el matí i a la tarda ha arribat el vent de component nord-oest, un vent que ha bufat en cops superiors als 60-70 km per hora, punts del sud de Catalunya, també a cotes altes del Pirineu, que per l'Empordà, ha nevat per damunt dels 1.500 metres, també cap al nord de Catalunya. I el que trobarem ara al cap de setmana és l'arribada de l'anticicló, però encara trobarem l'arribada d'alguns fronts cues frontals que fregaran al nord de Catalunya, que portaran núvols, però en principi esperem poca precipitació. I, de fet, al matí d'aquest dissabte el que esperem és força sol a la major part de Catalunya, això sí, amb l'arribada de bastants núvols als mitjans, que han d'anar avançant d'oest cap a est, i aquests núvols portaran una tarda de dissabte amb més núvols. També cap al matí es pot formar algun banc de boira a Ponent, que s'ha d'anar aixecant a partir de migdia. I el que esperem també per agafar temperatures és una matinada amb ambient més fred, amb algunes glaçades a punts a l'interior, però en canvi cap al migdia les temperatures màximes seran bastant semblants. Tindrem valors entre els 10 i els 15 graus a la major part de Catalunya i alhora també cal dir que el vent perd força respecte a aquest divendres. I acabarem el cap de setmana diumenge encara amb aquests núvols més presents cap al Pirineu. Encara poden portar alguna precipitació cap a la Vall d'Aran per damunt dels 2.500 metres, cotes de neu molt altes, i és que les temperatures cada dia podran ser una miqueta més altes la setmana vinent i, de fet, a mesura que avanci la propera setmana, el temps serà cada cop més esquallat. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Doncs un temps força estable el que ens espera aquest cap de setmana i que ens permetrà gaudir de totes les activitats i plans que tinguem per aquests dos dies, dies en els que també podem ajudar en el Gran Recapte, una iniciativa solidària per ajudar els més necessitats. Recordem, com sempre, la farmàcia de guàrdia per aquesta nit, que és la farmàcia Vives, al carrer Doctor Bartomeu, número 41. Amb això nosaltres ens acomiadem. Que passi molt bon vespre.